Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Avui, un 11% dels catalans entraran a la fase 1 de la desescalada. Són els ciutadans que viuen al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran. No hi ha restriccions per l'ús del vehicle si és per anar a qualsevol de les activitats permeses en aquesta fase, sense que calgui portar un justificant. Poden desplaçar-nos també lliurement on vulguin, també a la segona residència, sempre que el destí estigui dins la mateixa regió sanitària on viuen. Poden anar també a veure a qui vulguin mentre sigui dins de la seva regió. Això inclou família o amics, a casa o al carrer. Han de ser trobades, això sí, amb un màxim de 10 persones i respectant una distància de seguretat de 2 metres. Què passa amb els bars i restaurants en aquesta fase 1? Doncs que poden obrir, però només les terrasses i ocupant com a màxim la meitat de les taules que tenen autoritzades, que han d'estar a 2 metres de distància de les altres i amb un màxim de 10 persones a cada taula o agrupació de taules. Avui també es comença a celebrar culte públic als temples catòlics situats a les zones sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i de l'Alt Pirineu i Aran, la província eclesiàstica de Barcelona, amb les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, hauran d'esperar, com també la totalitat de les diòcesis de Girona, Vic i Solsona. També han quedat fora bona part de Lleida i una petita zona d'Urgell, com també l'àrea del sud de Tortosa, situada a la província de Castelló. L'arxidiòcesi de Tarragona sí que ha pogut entrar a la fase 1, en tot cas, si teniu dubtes sobre la possibilitat de participar físicament a l'Eucaristia a la vostra zona, dins les diòcesis de Lleida i Urgell, podeu consultar-ho el vostre propi bisbat. Recordem que la fase 1 de desescalada inclou el culte públic sempre que s'ocupi un màxim d'un terç de l'aforament de les esglésies, es mantingui la separació i se segueixin totes les precaucions higièniques, entre d'altres mesures. Pel que fa a la resta de Catalunya, a partir d'avui continuarà a la fase 0 amb les mateixes mesures de confinament que fins ara. I acabem explicant-vos que el nombre de morts a Catalunya segueix baixant i avui s'han limitat a 51 persones davant les 59 d'ahir, les 85 de divendres, segons les dades facilitades pel Departament de Salut. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Tenim l'oportunitat de ser una església en sortida. Al número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana coneixem millor Jesús Rojano, director de Misión Joven, publicació salesiana que és un referent per la pastoral juvenil. Rojano considera que el sínode dels joves ha estat una crida forta d'atenció i recomana llegir amb atenció l'exhortació Christus Vivit i el document final molt pensat.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Dies tan estranys, oi? A casa i trobant a faltar la nostra gent sense poder desenvolupar una activitat normal? El nostre cos ho nota i sembla que ens demani que en tinguem una miqueta més de cura.
És veritat, per això Laboratoris Maen ha reforçat el seu servei de comandes per telèfon i la compra online a maen.es, perquè encara que no sortis de casa, puguis tenir cura del teu cos amb la parella ideal en complementació natural amb una sola trucada de telèfon.
Amb una trucada de telèfon?
Sí, sí, trucant al 669-56-17-68. Repeteixo, 669-56-17-68. Pots sol·licitar els teus complements i te'ls porten a casa en 24 hores.
És genial! I que fàcil! I què ens recomanaries prendre en aquesta situació?
Dos productes. El primer, Mas Omega Punto Rojo. Són perles que porten els àcids grassos omega-3 i que contribueixen a portar una dieta sana i una salut cardiovascular òptima. Mas Omega Punto Rojo és el complement ideal per la dieta en aquests moments de baixa activitat. El segon producte que recomanem és Coral Card. Coral Card és ideal per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat. Coral Card és un producte natural que ajuda a mantenir sanes les teves articulacions davant l'envelliment. Ara més que mai necessites Mas Omega Punto Rojo i Coral Card. Aconsegueix-los ja des de casa i sense desplaçar-te. Queda't a casa i truca al 669 56 17 68. apunta 669-56-17-68 i aconsegueix masomega.rojo i CoralCard. Recorda que per ser oient de Radio Estel tens un descompte especial.
Doncs tens tota la raó. Vaig a tenir cura del meu cos amb masomega.rojo i CoralCard. Ara mateix truco al 669-56-17-68 i els diré que sóc oient de Radio Estel.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Radio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Radio Estel.
A primera hora. Amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs vinga, ja ho sabeu que a aquesta hora engeguem consultori legal a aquesta casa i, com ja sabeu també, podeu trucar per fer preguntes i resoldre els vostres dubtes al 93-409-2771. 93-409-2771. Mireu, aquests dies tornem a afrontar un any més la declaració de la renda, sempre puntual a la seva cita anual. Aquest any, però, no és una excepció, malgrat la situació en la que ens trobem provocada per la pandèmia del Covid-19 i les seves conseqüències, i tenim que afrontar la situació en la millor de les condicions. És per això que és convenient que fem un repàs de tot allò que pot incidir en la seva confecció. Tot i les limitacions d'accessibilitat que podem tenir a determinats serveis o corporacions per aclarir, o simplement obtenir dades fiscals, tenim que mantenir una posició tranquil·la, sense precipitacions. Problemes per obtenir certificats de rendiments, informació sobre operacions fetes o inclús la confecció de la declaració no han de fer que perdem la prudència i ens precipitem a l'hora de prendre decisions. Tot i els entrebancs, atesa la situació sanitària, social i econòmica que estem vivint, podrem trobar el camí més adient, només tenim que aprofitar tot allò que tenim a mà, que no és poc, no és poc. Ho estem veient aquests dies, que fer la declaració de la renda és de les coses que menys ens tenen que preocupar i només ens té que ocupar. I de totes maneres, no precipitar-se no vol dir oblidar-se o deixar-ho tot per últim moment, ja que llavors ens estarem precipitant i convé anar avançant de mica en mica a la seva preparació. Així doncs, al igual que va passar l'any passat, i atès que les variacions han sigut mínimes, més que parlar de novetats, fora bo també parlar de diferències o de canvis amb d'altres anys, o si més no, amb la declaració de l'any 2018. És per això, com ja us avançàvem a l'inici del programa, que parlem d'aquestes novetats de la renda del 2019 amb el responsable del Departament Tributari de Digestum Legal i Economista, el senyor Ricardo Calvo. Senyor Calvo, què tal? Molt bon dia i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan. Què tal, com esteu?
Bé, fent ràdio com es pot, però fent ràdio. A Digestum suposo que tots ja en plena feina.
Bueno, a la plena feina la veritat és que no l'hem deixat. Hem fet i estem fent teletreball i la veritat és que anem de corgoll i amb força més feina de la que tenim habitual, perquè les qüestions habituals se suma a la situació que estem vivint tots de precarietat de mitjans en quant a tenir que fer teletreball, en quant a poder-nos desplaçar, en quant a poder fer moltes coses. Però bueno, està sent una ensenyança també, això.
Deixa'm preguntar-te primer de tot, i ara entrarem a fons en tot plegat, i ja sé que és molt difícil un sí o un no, eh? Però fer la renda d'aquest 2019 ha de ser més complicat que altres anys per la situació en la que estem vivint?
A veure, la renda no ha de ser més complicada perquè, de fet, per la renda el Covid no ha existit. No ha existit o gairebé no ha existit, com veurem, només afectat a un aspecte. Que és el del fet de que els que tenien costum de trucar i demanar cita prèvia per anar a les oficines de l'Agència Tributària o bé de la Generalitat o bé d'altres organismes que la feien per fer la declaració presencial, doncs aquest any això no podrà ser. S'ha muntat per part de l'Agència Tributària un sistema també de cita prèvia, però en el qual els funcionaris d'Hisenda, per fer la confecció de la renda, pues truquen per telèfon, o truquen a les persones que els demanen per telèfon, i la renda la fan telefònica.
Per la resta ha de ser tot igual, eh?
Però per la resta no han variat res. Per no variar, no han variat ni les dates de declaració, que continuen inamovibles, a no ser que finalment, perquè l'argument era que havia moltes devolucions que no es volien endarrerir, qüestió que em semblava molt lògica, però que no s'endarrerir si el termini d'inici no vol dir que no se pugui endarrerir el termini final de fer la declaració, perquè hi haurà gent que tindrà dificultats en el sentit de poder disposar de determinada informació.
Aleshores, va, comencem per aquí. Hi ha alguna novetat per la declaració d'aquest any?
A veure, novetats n'hi ha algunes. Ara les veurem des del punt de vista pràctic i teòric. Farem una repassadeta ràpida. No són grans coses. Les veurem més que res en l'àmbit de quan ens posem. Per exemple, quan ens plantegem els terminis, que comentàvem ara, doncs recordem que l'any passat acabava l'1 de juliol perquè el dia 30 era festiu, que ja en diumenge, aquest any no. Aquest any acaba, com és habitual, el 30 de juny. Això és el primer que tenim que marcar a l'agenda. El 30 de juny, de moment, salvo que fem abans de que acabi el termini, sortir alguna ordre que modifiqui aquest termini, el dia 30 finalitza el termini de la renda. Recordem que per aquella gent que vol domiciliar els pagaments són 5 dies abans i és el dia 25, ¿vale? Però per fer el pagament al banc i tot això, doncs fins al dia 30 és l'últim dia. Renda i patrimoni, és el mateix termini. Renda i patrimoni, aquells que hem de fer també patrimoni. Com deia abans, una altra la qüestió pràctica que notarem és que a les oficines públiques de l'Agència Tributària no es fan declaracions. Es substitueix aquest sistema per un sistema que han anomenat Plan Le Llamamos. Dono el telèfon per si algú li pot interessar. És el 901-22-33-44. I fins a un dia abans d'acabar el termini, que és el dia 29 de juny, se pot trucar i demanar cita. Ja han advertit la gestió de l'Agència Tributària que el tema dels horaris ho portaran com puguin. Perquè, clar, és un tema nou per a ells, també. I que, bueno, que demanar dia i hora, però que, bueno, que les trucades les faran dins d'un marge d'horaris i confeccionant la renda en lloc de presencial pel telèfon.
Aquest telèfon que ens deies, el 901-22-33-44.
44, sí. Això també, qui tingui accés a la pàgina web de l'Agència Tributària, doncs estan fent una campanya i el trobaran també de seguida. És que res era per facilitar i que la gent no patís. Qui ja sigui una mica més avançat des del punt de vista informàtic i entri a veure el seu esborrany de la declaració de la renda, veurà per una novetat que han fet aquest any, que de seguida que li surt abans d'accedir a la informació, l'Agència Tributària li fa confirmar la seva adreça de residència. No entenc ben bé què es pretén, perquè a la mateixa declaració un centre té que complir l'adreça de residència, però aquest any com a novetat no et deixa continuar si no confirmes l'adreça de residència. Això és una novetat que trobaran de recent entrat.
Remarquem això, Ricardo, perquè crec important per tota aquella gent que encara no l'ha fet mai de forma telemàtica, diguem-ho així, per internet, per fer l'esborrany és totalment gratuït, eh?
Sí. L'esborrany el que fa Hisenda és posar a la nostra disposició les dades que ells tenen, ¿vale? Les dades que retenidors, pagadors, etcètera, els han anat informant.
Vull dir, cada mes no estàs enviant la declaració.
Perdó?
Cada mes no estàs enviant la declaració, estàs fent l'esborrany.
No. De moment el que estàs és consultant l'esborrany.
Ah,
el que estàs consultant són les dades que deixen anar. Pot passar, és molt habitual, que n'hi hagi operacions que tu has fet, i com que no hi ha hagut una obligació d'informació d'Hisenda, potser aquesta operació Hisenda no la coneix. Llavors no té totes les dades per, diguem-ne, fer una declaració veraç i concreta. Després hi ha altres dades que potser s'han informat i estan incorrectes. Si tenim la possibilitat de modificar-les, tenim la possibilitat d'afegir informació, tenim la possibilitat de treure allò que considerem que no és correcte, és simplement posar a la nostra disposició les dades d'Hisenda. Aquí se limita al tema. Si resulta que tot el que trobem d'Hisenda trobem que és correcte, que totes les importacions són correctes, després la podem confirmar, amb la qual la declaració ja estaria presentada. Indicaríem la contra de pagament o la contra d'evolució, on volem que es faci el resultat, i la presentaríem i ja hauríem complert amb la nostra obligació de presentar la declaració. Dins d'aquest sentit de les novetats que ens trobarem a l'hora d'omplir, ens hem trobat que aquest any ens han modificat un apartat que abans, quan omplíem el que eren les dades dels immobles de la nostra propietat, l'omplíem allà, miràvem la referència cadastral, miràvem el valor cadastral, inclús, sobretot, si teníem un pis de lloguer, que teníem un pis llogat o un local llogat, ens trobàvem que, bueno, informàvem la referència cadastral, donàvem els ingressos, donàvem les despeses i poc més. D'allà sortia el resultat i es calculava el rendiment que corresponia. Aquest any, i aquí explicaré un detallet que és molt important. Aquest any no només demana els ingressos i les despeses, sinó que ens les demana per conceptes, o sigui, ens demana doncs, què tenim de despeses de comunitat, per exemple, o de reparacions, o de despeses de millores o interessos, ho tenim que desglossar en els conceptes que ens anà demanant. Tenim que també informar, que ja era l'any passat així, el DNI del llogater que tenim, si som els propietaris, i també tenim que indicar la data del contracte. I ara, ull amb això que explicaré, que és el que em vinc a referir, que per falta de pràctica pot portar molts errors. Ens fa dir de quina mena de provinença ens ve aquest immoble. És a dir, si l'immoble ens ve, per exemple, per una herència, ens ve perquè nosaltres el vam comprar. Això té que veure perquè és una transmissió que se'n diu, si en el seu dia, quan nosaltres el vam adquirir aquest immoble, que ara, per exemple, lloguem, si el vam comprar en una operació que es diu en ànim de lucre, o sigui, que per part del que ens venia havia un ànim de vendre i de guanyar uns diners en aquesta transmissió, guanyar uns diners, o simplement transmetre-la. Ara podria ser que en aquest temps de crisi gent la transmetés perdent diners, però bueno, que seria un ànim de venda, o bé si per la part, per la persona que ens venia, que ens transmetia l'immoble, n'hi havia un ànim de donar. O sigui, si hi havia un ànim de guanyar o no n'hi havia un ànim de guanyar diners. Mm-hmm. Aquestes operacions es coneixen com oneroses o lucratives. Però molt d'ull, perquè potser no sabem ben bé què vol dir onerós i no sabem ben bé què vol dir lucratiu. Agafem el diccionari i anem a buscar què vol dir aquestes dues paraules. Molt bé. Veurem que si anem al diccionari, tant onerós com lucratiu serien sinònims i voldrien dir el mateix. I estem parlant de coses diferents. I aquí és on fa molta incidència. Molt d'ull, perquè la paraula més fàcil d'entendre és lucratiu, que tingui lucre. Doncs bé, a l'àmbit tributari, lucratiu vol dir que no tingui lucre. Bueno. I la que tindria lucre seria la transmissió onerosa. O sigui, si ens ve, per exemple, un immoble d'una herència, direm que va ser una operació lucrativa. I si ens ve, per exemple, que el vam anar a comprar amb un senyor que no coneixíem de res, i vam anar i el vam comprar, serà una operació onerosa. I això té molta importància perquè després ells, en base amb això, fan un càlcul del que seria l'amortització del local. I si tots ens anem al concepte lucratiu, que és el que coneixem, resulta que com que ens ve, diguem-ne, que ens ve amb un ànim de donar i no ens ve amb un ànim, diguem-ne, d'obtenir un guany patrimonial, resulta que la base de la retenció, de la base del càlcul de l'amortització que s'agafarà serà més baixa, amb la qual cosa perdrem despeses. I ens sortirà un rendiment més alt que els que tindria que ens sortir.
Recordeu que estem parlant avui amb Ricardo Calvo. Ell és responsable del Departament Tributari de Digestum Legal i Economista i que ens podeu trucar a partir d'ara mateix al 93-409-2771, 93-409-2771, per tots aquells dubtes que tingueu arran d'aquesta renda 2019, de les quals ens està explicant el senyor Calvo totes aquestes novetats. Més novetats, a part d'aquestes que hem comentat, Ricardo?
Sí, a veure, ara passaríem ja des del punt de vista teòric, uh-huh. que seria, diguem-ne, la part diguem-ne, més formal de l'impost, no tant les qüestions estètiques o que estudiaríem en un altre programa. Per exemple, trobem que l'obligació de declarar que n'hi havia que abans era per determinada renta, era de 12.643 euros, l'han pujat fins a 14.000 euros. Per això és d'indicar per a aquelles persones que tenen més d'un pagador, etcètera, etcètera. Uh-huh. l'han pujat fins a 14.000. No crec que tingui una gran incidència, sobretot des del punt de vista econòmic, perquè estem parlant de rentes realment baixes, però bé, aquella gent que se pot trobar que per alguna retenció que estava en aquest intermig i que per les baixes retencions que li ha fet, precisament per tenir més d'un pagador, pues estava obligat a fer la declaració i el que van pagant al millor, pues, no sé, 100, 200, 300 euros, pues, bueno, l'han pujat una miqueta més, amb el qual s'estalviarà aquests 200, 300 euros a pagar perquè li han pujat a l'obligació de declarar. No estarà obligat a declarar, s'estalviarà aquests calerons. Després trobem també una qüestió tècnica, que és que hi ha un sistema per fer una deducció variable, no entraré massa, perquè és una qüestió eminentment tècnica. Hi ha una reducció del que són rendiments del treball que pot arribar a ser de 5.565 euros de reducció d'afegir els 2.000 que són fixes, més una variable en funció de la renda que té. Bueno, però el que han fet ha sigut que ara, amb menys renda, o sigui, més accessible a molta gent, a rendes més baixes, se pot accedir a aquests 5.565 euros de reducció. Bueno, també sortim una mica més beneficiats, sobretot per la renda de les rendes baixes. Com a notícia, es manté, ja portem uns anys que la veritat és que és així, es manté els límits per estar exclosos del sistema de mòduls, ho dic pels petits comerç, que estan que es coneix com a sistema de mòduls, que és fins a 250.000 euros de facturació, o 125.000 si es treballa perquè el destinatari sigui un empresari, s'està obligat a fer factura i tal.
Contents els autònoms, suposo.
Sí, els temes d'autònoms. Sí, això són per petites empreses autònoms. Les empreses, persones jurídiques, no poden estar en mòduls. Serien persones físiques que siguin autònoms. Estem parlant de petits comerç, de per exemple, podem dir, una botigueta de materials de construcció, de fontaneria, una botigueta de roba, temes així.
Deia, suposo que contents els autònoms, perquè això del sistema de mòduls no tenia gaire sentit, trobo.
Bé, a veure, el sistema de mòduls ja fa molts anys que està condemnat. De fet, cada vegada estan baixant més la xifra, per això jo m'ho prenc com una novetat, perquè no, ja portin un parell d'anys que no l'hagin tocat i que encara aguanti. Perquè, de fet, ja fa molts anys, crec recordar que quan Aznar va guanyar les primeres eleccions ja va dir que treuria el sistema de mòduls. El que passa és que aquest sistema ha anat aguantant perquè és molt difícil dir-li a persones que tenen molt poqueta estructura, com he dit abans, petits comerços, autònoms, doncs un lampista, un pintor, gent que té molt poqueta estructura administrativa, dir-li que a partir d'ara té que portar, en certa manera, una comptabilitat. Que en alguns dels casos ja la tenen que portar, perquè tenen que controlar l'IVA que han suportat. Cada vegada els han anat empitjorant la situació. El que passa és que jo crec que al final ningú no vol prendre la decisió de treure definitivament els mòduls. Jo no sé si estan molt contents o no molt contents, però sí que és veritat que han anat baixant i cada vegada hi ha més gent que queda exclosa d'aquest sistema. Ara, aprofitant, si em permets, un momentet, Joan, molt ràpid, ara els que estiguin en mòduls, aquest període que estiguem a l'estat d'alarma i han cessat la seva activitat, que sàpiguin que aquests dies que estiguem així no el tindran que imputar en el seu rendiment, els podran descomptar. Ja està. Vale,
abans de continuar, Ricardo, perquè hem donat el telèfon d'aquesta casa, que hem donat el 93-407... No, ara m'estic fent un lío jo amb tant número, És el 93-409-2771, ara sí que m'hem dit bé, 93-409-2771, i ens ha trucat, per exemple, des de Vilanova i la Geltrú, la Joaquima. Joaquima, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb el seu dubte.
Mire, jo és perquè ja sabem el dia que hi anem, que és dijous, el dia 14, ens van donar a les 6:30 de la tarda. Però no ens han dit a quina oficina, que diu que ja ens trucaran. I clar, ho veiem, no sé, com això no ha passat mai, doncs veiem que no ens truquen. A on podem dirigir-nos a nosaltres?
Ricardo, què hem de fer en aquest cas?
Sí, Joaquim, bon dia. Ho té molt fàcil. Ja li he dit abans que no tenen que anar a cap oficina. Li trucaran perquè li faran per telèfon. Per això no li estan dient que té que anar a lloc, perquè vostè no es pugui moure de casa.
Ah, sí?
Li trucaran, i quan li truquin, com li han dit, que li han dit que li trucaran,
sí.
I li faran totes les dades per telèfon.
Ah.
Aleshores, aquest any és això, eh? No cal anar a cap oficina, perquè quan demanem aquesta cita prèvia, seran ells els que ens truquin per tal de fer aquesta declaració de renda, doncs, telefònicament, en aquesta ocasió, oi?
Clar, com no ens van dir res, això, doncs ho estàvem esperant. Bueno, doncs, si ben bé a aquella hora ens trucaran.
Així de fàcil, Joaquima?
Sí.
Va, molt bé, gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostè.
Vinga, adéu.
Ricardo, deies...
Bueno, pues no, que per exemple, pues, altres cosetes que han anat canviant, ¿vale? Des del punt de vista més tècnic, és que des de l'1 de gener d'aquest any, tinguem en compte de que els professionals empresaris, els autònoms que estaven obligats a portar llibres de certa comptabilitat i llibres de registres de factures emeses i rebudes, si portaven la documentació amb el sistema del pla comptable, el sistema que estableix el Codi de Comerç, o sigui, una comptabilitat formal, no estaven obligats a portar els que llibres. Això l'han canviat i ara Hisenda, malgrat portem la comptabilitat conforme al pla general comptable que estableix el Codi de Comerç, ens obliga a portar llibres de registres de compres i llibres de registres de ventes. Tinguem-lo en compte, perquè això en alguns casos pot crear bastants problemes. Hi ha hagut unes petites modificacions que tampoc no entraré en plans individuals d'estalvi sistemàtic, que hi ha hagut unes modificacions tributàries, però són molt específiques i molt complicades per explicar per telèfon. Si algú tingués interès, que contactés amb nosaltres i l'explicaríem. El mateix passa amb unes determinades exempcions que n'hi ha per guanys patrimonials en supòsits de reinversió en rendes vitalícies. Això està pensat per aquell que ha tingut un guany patrimonial però que reinverteix en el que seria un pla de pensions, que sigui en renda vitalícia. Entenem que renda vitalícia, en principi, perquè algunes entitats de crèdit ho estan modificant i varia, és que nosaltres canviem un diner actual que tenim per una renda futura fins al dia que faltem, fins al dia que traspassem. Llavors, clar, si triguem molt en fer aquest en traspassar, doncs estarem fent bon negoci, però si ens passés que al poc de temps pues tinguéssim la mala sort de no continuar aquí, doncs llavors aquí es perdria tot. Vale?
Jo sempre us dic que...
Ja anem amb cuidado.
Sempre ho dic, Ricardo, que quan vens a l'estudi o quan en aquesta ocasió, evidentment, per causa forçosa, ho hem de fer per telèfon i parlem de la renda cada any, és dels dies que ens truquen per oferir dubtes, com és el cas d'en Josep de Barcelona. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb el seu dubte.
D'acord. Mira, el meu dubte... Bueno, jo he sentit ara la notícia sobre això dels que tenim a pis llogat. Jo fa 20 anys vaig heredar del pare unes vivendes, un bloc de vivendes, i he sentit que haig de presentar, o sigui, m'haig d'incloure en la renda el DNI de tots els llogaters. És així correcte?
Sí. A veure, aquesta finca entenc que heu heretat un edifici, no només un pis.
Exactament, sí, és un edifici.
Correcte. La manera d'organitzar aquests pis és de propietat horitzontal o vertical?
En propietat vertical.
Vull dir, estan registrades cada una de les finques, de les dels immobles, a més n'hi ha una única referència catastral de tot l'edifici.
Sí, sí, o sigui, l'edifici està tot a nom meu i cada any declaro tots els lloguers i tot el que hi ha. Tot el que hi ha.
Però el sistema és, o sigui, està el registre, és que canviarà. El registre de la propietat el teniu identificat pis per pis, amb una referència catastral distinta, o només tot el bloc té una única referència catastral?
No, tot el bloc té única referència catastral.
Una única referència. Doncs sí, tindreu que identificar a tots els llogaters, a tots els DNIs dels llogaters. De fet, us preguntarà també, perquè no ho entén, us preguntarà també la data del contracte. Clar, si teniu molts llogaters, teniu més d'un llogater, clar, només podreu ficar una data. Aquí és una mica més complicat.
Ja.
M'acuta alguna picardia de tipus informàtic com, malgrat només tingueu una referència catastral, repicar aquesta referència en tantes propietats com pisos tingueu. Llavors puc entrar els DNIs de manera individualitzada i els contractes, les dates del contracte també de manera individualitzada. I vostè, que l'ha rebut per una herència, tindria que identificar quan li demani que la naturalesa de la que l'ha rebut és lucrativa, perquè ha sigut sense ànim de lucre.
D'acord.
Va ser una donació.
Les funeràries, d'acord. O sigui, jo ara, en principi, el que he de fer és a l'administrador demanar-li també doncs, tota la llista d'inquilinos.
Bueno, si té un administrador, doncs li tindrà que demanar, sí.
Sí, sí.
Era, de fet, dels,
que, dels,